Des de fa anys hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que conèixer el nou vocabulari de la generació Z reforça els vincles intergeneracionals.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tenta. El tenim en Toni Cardell aquí, que ens acompanya al control tècnic. Ben tornat, Toni. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules i amb els termes mèdics amb dos metges de l'Hospital de Manacor. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I de ser moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Tenim en Xisco Nadal aquí.
Aquí tornem a ser.
També en Celestia Oliver.
Som aquí.
També en Miquel Jú.
Bon dia.
I també en Raquel Agüero.
Bon dia, Corets.
Com estàs?
Quin diarro fa.
Ah, que sí? Quin diarro que fa avui.
Jo fa un poquet de vent, però sí.
Així és, primavera, que la tenim aquí un
que
dia.
Que la sangre altera.
Sí, se nota.
Estau alterats un poc. Confessau, va.
Nosaltres no ho sé, però protagonistes de la nostra taula de redacció pintura, sí, ara en parlarem.
Jo crec que
i de
sí.
Les portades...
Bé, ni t'hi cont.
Teves?
Ni te vull contar.
Sí?
Com està de revolucionat el panorama primaveril.
Una cosa, no, si no vols contar exactament què has vengut a fer.
Com que
ja vau contar?
Si es congi, quasi que està revolucionat.
No, no, com que dius, no te vull contar, dic, idò, què hem d'estar?
No, no te vull contar, és una expressió com dir...
Ah.
Ni què decirte.
Ni te quiero contar.
Exacte.
Ara t'he entès.
Sí. És que no t'havia entès, pobre.
És que ets tan enigmàtica.
Doncs això, has anat a Coachella?
Mai.
No?
Mai, però, clar, no sé si me deixarien entrar amb
un... Que et un pot de brilli.
Un poc, diu. I les robes.
Ah, però
que
va
com de Pocahontas, tothom.
Però hi ha molta gent en roba de Temu, allà.
Segur.
Ho expliquem moltes influencers.
Segur.
Que se compren roba baratinga...
I venga còpies, per després, i venga còpies.
Per després deixar-la... És a dir, si l'han de deixar, la deixen. I ja no passen pena. Perquè, clar, són molt d'outfits.
Clar, sí. Bé, suposo que com anirà a tots els concerts.
No, home, també és un moscar un poc en fort.
Encara van de tendes, de campada? Bé, és que m'imaginava...
Sí, sí, però...
Encara d'on anirà...
Són tendes...
Són festivals de...
Són tendes que són més grans que Camebo, crec.
No és el mateix concepte.
No. Són bungalows.
Ara es diu glamping.
Glamping.
Aquest...
Que has de venir tu per aquest concert.
Glamping és quan vas a un festival glamping i et trobes la tenda muntada, bàsicament.
Bueno, muntada, hi ha molt de luxes.
Coses, sí.
Molt de luxes, que no
hi fos un hotel.
Té gelera, sofà...
Té de tot.
És que una casa.
La tenda està climatitzada. És una altra rotlla. Jo aquí també aniria, de glamping.
Ah, no, clar.
Home, tu sí.
No és una tenda de piqueta.
No. Són, és que són com mòduls prefabricats, allò
sí,
de...
Sí.
Té aspecte de tenda de campanya, però ja està.
Clar, com les que van dels viatges de luxe, per exemple, al desert, coses així, no?, que demunten Jaimes i aquestes coses
viatges,
que tenen fins i tot...
Els viatges que tu has fet, Agüero, no tiris tantes pilotes fora.
Sí.
I que se pot seguir per YouTube. Jo ho he estat mirant aquest cap de setmana,
sí,
per YouTube.
Hi havia
concerts. Era com si fossis, perquè ho anem a tot.
Bé, però no ets. Tornem al tema d'ell.
No.
L'experiència en viu, no. Perquè està a Califòrnia, recorda'm aquest festival, és a l'altra punta del món.
I que encara que te pensis que ets a l'altra punta del món, no te
vesis
amb parelles que no siguin sa teva si no vols tenir problemes.
Mira que, home, na ta mare i s'altra. Bé, s'altra especialment.
S'altra conegut com a Íñigo Nieva.
Com a Íñigo Nieva.
El seu home, ara.
El seu home, ara, estaven en parella.
Va ser la gran crisi
sí.
de fe que varen patir tots dos.
Sí, 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 no, va ser molt fort perquè, a més...
Es allà on el varen aglapir.
I ho varen reconèixer com per una polsera, no?, un collar.
No, és típic dany col·lateral. És a dir, sí. no...
Jo m'he perdut.
No, ni,
jo també, ara ja...
Clar,
ja
no. El cotxe a la Puigcerrà, però...
No, 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 un, deixa molt d'espais en blanc que potser els nostres oients no controlen. Fa dos anys...
No, ni naltros.
Niñigo Nieva va anar a Coachella...
Ni naltros,
exacte. Niñigo Nieva va anar a Coachella amb uns amics, que és un festival que se fa a Califòrnia, que és un festival de...
gent en doblers.
De gent en doblers i ranguets. Sí. Que van allà a passar-s'ho bé. Doncs fa dos anys ell s'estava besant profusament amb una dona que no era la seva parella.
Bé, que feia si ho volia fer.
Si però és que, jo, és que per mi...
No,
per
no,
mi,
no, 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 no,
però,
no,
per
mi, com si s'hagués posat... Home, un moment, salten 70 aquí debats que no interessen. Per mi, com no, si feia l'ocoit a llarg mig. És que no estan parlant d'això. Estan parlant de que ell no va compartir imatges, però, oh, sorpresa, hi va haver gent que s'estava fent el típic vídeo de Somo Coachella, jiji, juji,
i surt.
Ell surt darrere. Això se va fer viral, i la seva parella, Tamara Falcó, es va temer que ell hi havia posat ses banyes. I va ser quan ell va dir allò de que si en un... ni en un moment, ni en un segon en el metaverso voy a consentir que no sé què. És a dir, tot això va provocar sa primera separació, però després, gràcies a que varen anar junts a missa i se varen retrobar, segons va explicar ella fa un parell de setmanes a una portada, se varen retrobar i se varen casar, que era una parella, volen creure que feliç.
M'encanta l'expressió fer lo coit.
No com, home, estimada, com ho vols dir, els 4 i 10?
Quan no,
que,
no,
quan sap que tens la meitat de nins de Mallorca que van a judo, a ballet i a informàtica?
No, completament. M'agrada molt fer lo coit. És curtet.
I ja s'ha de dir.
I s'entén perfectament.
És curt beníssim.
Aquesta frase se pot mal interpretar.
El científic hi aporta les dades justes perquè mos entenguem.
M'agrada,
però vols anar de coit per qualsevol cosa en particular?
No, no.
Ah, ok.
No,
ha dit que li agrada molt.
I de com està amb aquesta
expressió?
Que és curt.
Encara bo que ha especificat que ara que la Güeros li agrada l'expressió.
Clar, clar.
Ok.
Perquè abans ha dit m'agrada molt fer lo coit i clar, se pot mal interpretar.
Ah, no, clar, perdó, l'expressió.
Ha quedat clar.
Sí, bé, fer lo coit també, sí. Està molt bé. Ah. No, però m'ha cridat l'atenció l'expressió.
Va, començava aquesta taula de redacció parlant de paraules que utilitza la generació Z. A veure com anem. Sí, ara ho sabrem.
I avui havíem de començar aquest repàs a l'actualitat del dia per comentar-vos una notícia de l'avantguàrdia. Però, clar, vengut en Raquel Agüero, ha començat que si Coachella, que si m'agrada lo coit, i, clar, mos perdem una mica. Però el tema 1 d'avui era aquest article de l'avantguàrdia que explica que cada generació crea el seu propi codi, la seva pròpia manera de xerrar que correspon a una realitat identitat concreta. El context social que envia amb el pas del temps i apareixen noves paraules per donar nom a coses que abans no existien. Però cada generació també posa un altre nom a conceptes ja existents, posant la seva marca personal, com que per un segell. I aquesta nova manera de parlar que tenen els joves pot xocar en la que tenen les persones més majors. Aquest rebuig dels majors al llenguatge que no entenen, diuen, desapareixeria si mostrassin interès per conèixer i comprendre els nous termes que utilitzen els joves. No s'hauria de crear una ruptura generacional, les diferències lingüístiques haurien de ser enriquidores i tot hauria de sumar. Els joves i majors haurien d'intentar entendre's i explicar-se mútuament els termes que no comprenen i reflexionar al voltant d'això, diuen diversos experts en aquest article. Expliquen que no s'ha de ridiculitzar el nou llenguatge. Cada generació ha tingut el seu codi i ha de respectar els que venen, perquè no penseu que els vostres padrins deien paraules com molar, Dabuti o col·legues. O
això no és de la generació Z,
no,
però...
No, no, no. O Chachi Pirulli. No,
però Dabuti...
Juan Pelotti.
Encara se diu.
Dabuti crec que Dabuti. Fa molt
d'aigua. No, no. Ja que he picat una mica. No, no, molt ah, sí, col·legues no, també.
És un poc Dabuti, arqueologia lingüística, no. Si m'apures, però podria ser. I els joves tampoc les diuen en aquestes paraules. Són d'una generació concreta. I és totalment normal que les altres generacions no entenguin el significat de noves paraules com cringe, chill o ghosting.
Aquestes sí que són generacions. Va,
són
ara, ara explicarem...
Sí. Per això és necessari que hi hagi comunicació entre totes les parts i s'intenti entendre el llenguatge de cada una per aconseguir reforçar els vincles intergeneracionals. Si voleu que expliqui, molar seria que una cosa t'agrada, dabuti seria una expressió per dir...
Per joves ho explico.
Per dir ok, que... clar que sí, perquè ara els nins no ho han dit. Què és dabuti? És, marca de, és una marca de iogurts, mama. No, no.
És col·lega.
Quan una cosa mos agradava molt, dèiem dabuti.
Dabuti.
I col·legues són amics.
Tio, jo afegien tio, dabuti tio.
Da, sí, més o manco. I llavors, cringe seria fer una mica com a... Lo que,
oet.
Que no se diu, sí. Oet, sí, 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 sí.
Però se diu cringe o diven col·loquialment cringe?
Cringe, jo sé que cringe també.
Depèn de si tenen o no C2 d'anglès.
Sí, exacte.
No, és que, com que està molt popularitzat, cringe,
se diu de les dues maneres.
Sí, sí, ja diuen cringe molts. Ja.
Llavors, chill seria com estar tranquil, sí, estar de, sí, sí, com de festa.
Estar de chill, sí.
De chill out. De, això ve com de chill out. Sí. Abans era com la música aquesta chill out, ara diuen chill per estaviar-se paraules.
Però de festa no és estar tranquil.
Sí, però... Relaxat.
Chill. Relaxat. Sí,
és... sí. Seria es post-party, el chill.
Exacte. Post-party de no es banca.
Exacte, molt bé.
Una festa posterior.
També l'utilitzen quan qualcú està molt nerviós, li diuen chill.
Clar, posa tranquil·litat. Sí, expressa relaxació, tranquil·litat o un pla sense estrès. Anirem a la mà...
De chill.
De chill.
De chill.
És com de tranquis, no?
De tranquis.
Sí.
Nosaltres diem
se podria traduir
així. De tranquis.
I som ghost, uns viejunos.
I ghosting, que seria quan envies un missatge i no te contesten.
Ghosting, que
te fan de
ghost,
fantasma.
De fantasma.
Sí.
Que ho han llegit, però.
Bé, això se sol dir quan xerres molt amb una persona i després passa de tu.
Te deixen vist i el ghosting que estigui de sota no te contesten.
Normalment el procés sol ser love bombing, coit, ghosting.
Sí, me lo manco. No.
Crash, primer és crash.
Sí, sí, mira, primer és crash. Sí, sí, sí.
Primer seria crash, que és quan t'agrada qualcú, sí. És a dir, seria el que abans...
T'has enamorat.
No? Exacte. El que en Buñuel deia, el meu escut objecte de desig.
Sí, sí,
això seria,
sí.
Això seria un crash. Mm. Llavors arriba la fase aquesta, com a efervescència, que és love bombing, que seria com a bombardar-te amb amor. I amb atencions, i que tot el dia estan pendents de tu.
Tot el dia xerrant.
Això és el millor moment.
Clar, sí.
Arriba la horitzontalitat, que sol ser la culminació d'aquest desig.
Que no, que no té per què ser horitzontal.
Exacte.
No.
Molt bé. Quan em pensava que feia feina a Tèntol, no et sirvi el soleil, perquè ara resulta que, és que els meus companys són acròbates i fer el coito amb horitzontal et deu semblar ja una cosa antiga.
O pot ser la generació Z.
No, no, ja està.
Això?
No, no. He vengut aquí a aprendre. I després ves ghosting, que és quan, per exemple, t'envien un missatge... i la persona en què has quedat ja no te contesta.
I això...
Ja no hi ha tant d'interès.
Això en quin temps?
Però si dura una setmana.
Pot durar, això.
Perquè sigui ghosting...
Dies, mesos...
Però perquè sigui ghosting... vol dir que ja mai te contestarà.
Mai.
Una pregunta. Ets la presidenta de França?
No.
Dirigeixes Dragados i Construcciones?
No.
I de reina meva, no estàs tan ocupada com per no contestar un missatge? Ja està. Tampoc
bé,
ets,
no
tampoc ets la primera dona que ha anat a la Lluna, amb aquesta, en Artemis 2, que dius, durant 10 dies aquesta dona no va fer ghosting,
es que era
la Lluna i no podia contestar.
Per a Raquel, no fer aquesta consulta...
Tu
no...
podries contestar en vola.
Però tu demanaves per veure si t'interessa fer aquesta pràctica.
No, per sobre, per exemple, si hi havia uns terminis... de contestació o no. És a dir, ghosting vol dir que mai
que ja
no tornarà
tu, que ja
a escriure.
Ha passat pàgina.
Que ha fet de fantasma. Sí, ja ha desaparegut, vale. com si fos una bobota.
Ha portat vaco.
Que ja no,
que és un fantasma,
no tornarà a saber res d'aquella persona.
No.
O sí, perquè després se practica el bread crumbling,
però no compareixen.
Que són...
Estan més entrats que jo.
Que són... No, però això ve d'escolta de Hansel i Gretel, que es deixen miquetes de pa, que tots els psicòlegs diuen que això és terrorífic, que és quan t'han passat de tu, després, tres setmanes després, compareixen amb un hola. Perquè el teu cervell torni a activar aquests receptors de dopamina, perquè te penses que la relació amb aquesta persona se pot tornar a consolidar o se pot tornar a activar.
I no.
I no. I pot ser t'enviar dos missatges i estar un altre pic dues o tres setmanes a contestar-te. És com mantenir-se interès, tenir-te a la cambra per si de cas.
No, clar, clar. És com que ell o ella tenen la sartén per el mango, no? És a dir, jo vull tenir el control, jo marcaré quan vull escriure i quan no.
Sí, però... El concepte és una mica diferent a tenir la pell a pasmànec, perquè tenir la pell a pasmànec vol dir que tu controles la situació, però tu pots respondre tot d'una.
Sí, clar. Clar,
clar. I d'avui hem fet una classe...
Exactament.
També, de servei públic, perquè això ajuda a millorar la comunicació intergeneracional.
No sé si ajuda o no, però el manco ho hem intentat.
En Xisco la fa la comunicació intergeneracional.
A menys qui és el doctor Homo d'aquest programa.
Tu guarda sempre.
Jo he d'estar al dia per si la gent no fa preguntes pel carrer i me diuen, perdona, Xisco, no mos va bé, jo he de poder aconsellar.
M'agradaria molt ser el següent doctor Homo, o a qualque doctor.
Ha d'obrir consulta.
No te preocupis, t'enviarem
un... Tenim alguns candidats.
T'enviarem un burofax. No passis pena.
Ara volem parlar, però, d'un moment televisiu que mos ha deixat aquest cap de setmana passat naixer Noah.
I llavors hem de contar que la Xenoa se troba en un moment de fama televisiva màxima, surt per tot. Fa res va acabar la segona temporada de Flor, un concurs que s'emet per Televisió Espanyola i que presenta la cantant mallorquina. I just després d'acabar d'emetre aquest concurs, la Xenoa s'ha tornat a sumar al jurat del programa musical d'Antena 3, Tu cara me suena, i mos ha deixat moments bastant divertits, com que cara escoltarem.
Yo no quiero decir nada, yo en mi casa hablo argentino, que la gente muchas veces me pregunta...
¡Eso no es argentino en tu casa!
¡Cállate la boca!
¡Cállate la boca, tío!
¡Nada!
¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá!
Yo no soy mitad, yo soy marplatense, me siguen Mar del Mar.
Yo también, tengo que ser Mar del Plata.
También son mallorquinos, ¿qué han de fe? ¡Ah, qué han de fe! Son mallorquinos, son argentinos.
Saca la soca, me enfila, come sanguinis, fotarrala.
Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir per tant vosaltres en el meu cor. Som mallorquina, som una mallorquina.
Bravo.
Vols dir que aquí a tots.
Bravo.
Aquí en escola.
Bravo, bravo, bravo. Mm. Gràcies al Consell de Mallorca de l'època que fos per haver comanat aquest CD que jo tinc que cap meva en Xenoa cantant
poc,
la Belenguera. Sí, l'any 2000
època...
era l'època OT. I doncs, gràcies en el consell d'aquell moment per haver-nos regalat aquesta joia que és la Belenguera en sa veu de naixer noa nostra.
Uh-huh. Molt bé, molt bé.
I dius que era posterior, Raquel.
Quin any era això?
Sí.
No, és a dir, això va ser l'any d'OT.
Això era 2001, pot ser.
OT...
OT era el 2001, crec, sí.
Que era la primera edició.
Sí,
clar. No me'n recordeu que en el Consell de Mallorca, si no vaig errat, van veure telèfons...
Era el 2001, sí.
Perquè anàssim allà a votar per naixer Noa.
Sí, en sèrio?
Tens raó.
Jo no m'ho puc recordar mai.
No, jo no havia arribat aquí.
Aquell OT el vaig veure amb molta intensitat. He de dir que me vaig embarcar tard, perquè les primeres gares no les vaig veure, però després de cap meva, és que jo me'n record, en el sofà amb mo mareta.
Jo me les vaig veure
totes.
Mo mare
que era de Manu Tenorio, jo diria, però com pot ser de Manu Tenorio si hi ha una mallorquina? I... brutal, sí.
Bé, aquest fragment de Xenoa que avui volíem posar, perquè en aquest programa que té tanta audiència i que estan famós que nosaltres no miram perquè miram IB3, però
sempre.
Que saben que existeix, que se diu Tu cara me suena.
Però ella està fent una molt bona carrera televisiva,
sí, sí.
I cada cosa que fa, és vera que ho fa bé, té molt d'èxit i s'ha connectat molt bé amb la gent. Jo crec que ella ha aprofitat molt això, no? Que el seu tiró, que la va conèixer moltíssima de gent, i ho ha anat aprofitant sense deixar, òbviament, de fer concerts i treure discos.
Bé, discos no en treu molts, estimada.
Però
concerts
en
fa... Jo aquest estiu vaig anar a Llummajor, sí. Aquest estiu a veure-la.
I te va encantar.
Amb una Xenoer, com és na Marta Sampas. Vàrem estar a segona filera. I t'he de dir que m'ha fascinat el concert.
I no va dir que era mallorquina ni res.
Va dir gràcies Mallorca. Bé, sí, és a dir, bé, ella ja deu tenir com una sèrie de llocs comuns que tu a les illes, que m'apareix normalíssim en aquest sentit, però és cert... que fent concerts ell encara manté aquella cosa que va fer en Xenoa.
Sí, és així.
No l'ha perduda.
No. I l'ha sabut mantenir, i això és molt important, sobretot a un món que és bastant complicat, i no ho dic només pel món de la música, sinó sobretot per la comunicació a la televisió. No?
Que també no ha de ser fàcil per una lota que ha tocat el cel en sos dits a una primera edició d'Operación Triunfo, haver d'entendre que pot ser cantant, no se guanyarà sa vida com ella voldria, perquè l'univers musical és escàs i surten un munt de cantants nous, i això és com un arbre que se saba nova, arrossega i se saba vea, però ella, com a presentadora, com a celebrity...
Va fer televisió espanyola.
És vera.
Però que ella ha sabut donar...
I el va fer beníssim.
Un nou gir espectacular a sa carrera.
La veritat és que sí. Molt important també, no?, que
ella
parli
sempre
la nostra llengua a un programa de tanta audiència.
Sí,
eh?
Està i que ella sempre ho diu, que sempre reivindica, que tot i que va néixer a l'Argentina, va passar la seva infantesa i la seva joventut a Mallorca.
Vull dir, en termes de comunicació, costaria molt pagar, per exemple, que un artista a un programa de màxima audiència digués algo d'una terra o de tal. Per això se cobra. No me mires així, Xisco.
Xenoa i de Franc.
Mira que jo soc xenoista.
Què hem de fer, diu? Què hem de fer?
Però tampoc cal. No va fer un ou de dos vermells. Va fer un gag parlant amb argentí, va mesclar una mica de mallorquí, tampoc és que... No va recitar la deixa del geni grec.
Va dir
una frase i mitja.
No. És igual, però hi ha patrocinis i coses que se paguen per...
Crec que també diu que hem de fer, mem, Toni, el poden tornar a posar, per favor. Només es fragmenta en això.
Yo no quiero decir nada. Yo en mi casa hablo argentino, que la gente muchas veces me pregunta.
¿Por qué hablas argentino en tu casa?
¡Cállate la boca!
¡Cállate la boca, tío!
¡Nada!
¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá!
Yo no soy mitad, yo soy marplatense. Me sigue en Mar del Plata.
Yo también tengo que hacer Mar del Plata.
También son mallorquinos. ¿Qué han de fer? ¿Qué han de fer? Son mallorquinos, son
mallorquinos.
¿Qué han de fer? ¿Qué han de fer?
Son mallorquinos, son argentina.
Quan t'apuntes a Sau, és allò que t'ensenyen.
Sabeu que jo no vaig fer Sau?
És que hem de fer el port bastant nostrat, eh? Tu ja vas passant-es bé.
Sí.
Però la forma que hem de fer és molt mallorquina, és vera. Una persona que parla castellà nadiu normalment no diu què hem de fer.
Té bon accent, és vera que ella està avançada a cantar en altres idiomes i això també ajuda molt a l'oïdo i a la pronunciació.
És a dir, el mallorquina ha viscut a Mallorca.
Bueno, que no diu cap mentida. Com si ara estiguessin discutint que en Xiscor de Palma.
Escolta, quanta de gent hi ha, no només a Mallorca, sinó a la resta de les illes, que no saben xerrar la llengua pròpia. Hi ha moltíssima
gent que viu aquí i no... Ni l'entén.
Per això ho dic. O sigui, i jo...
Mira, és que crec que són dues coses diferents, estimada. És a dir, que la gent que viu a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, Formentera, Cabrera, etc., hauria de conèixer la llengua pròpia, crec que això és un debat que ni és un debat. És a dir, això hauria de ser així i ja està. Però que ella, a un programa com es Tu cara me suena, hagi dit dues frases en mallorquí, a mi me fa gràcia, però gairebé l'estau pintant com si fos
una
Jeanne d'Arc, i tampoc és això. No, és que ara ja n'agüero Mallot ja reclamava un patrocini perquè havia dit Mallorca, un programa, i anem a tranquil·litzar-nos tot una micona.
Ja està, deixem aquí.
No, no, és que de vegades sou més papistes que el papa, estimades.
És un divertimento. Acabam parlant de Rafael Nadal perquè ja han sabut que Netflix estrenarà una docu-sèrie sobre la seva trajectòria.
Su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival. Vamos, Rafa Nadal. Dale, guerrero valiente. Y que el metal de otra copa lo ves en tus dientes una vez más.
És una festa, aquesta cançó.
Sí, sí, molt,
la plataforma Netflix ha anunciat que dia 29 de maig s'estrenarà Rafa, una docusèrie sobre en Rafael Nadal, i ja tenim un petit tast de com serà aquest projecte perquè ja s'ha publicat el tràiler.
La gent se cree que jo era un ganador. Jo no soy un ganador. Jo soy un competidor. Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando.
Everybody who followed tennis was watching Rafa. It was all eyes on him.
Esto es lo que hacen los grandes campeones. Aguantar una bola más.
No puedes ser un gran campeón si no haces cosas que realmente sean difíciles.
Es difícil, ¿eh? Pero es el momento.
Rafa tindrà 4 capítols i explicarà la trajectòria d'en Rafael Nadal des dels seus inicis amb només 3 anys fins a la seva retirada com a tenista professional. Tot això amb testimonis de persones que el coneixen tant dins com fora de la pista. Algunes de les figures que hi participen són llegendes com Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe. Aquesta sèrie documental ha estat dirigida per Zahe Zerling, que va aconseguir guanyar un Emmy i s'ha nominat als Oscars amb el seu documental Cutie and the Boxer.
Doncs aquest documental l'havien sentit parlar?
No.
Raquel, primera notícia que
sí,
entens?
Sí, primera...
Netflix ho va dir ahir.
Docu-sèrie.
Primera notícia. Estic contenta de que... Bé, jo me'n record que quan vaig arribar aquí, Nadal començava a tenir mal els genolls, això era l'any 2008, i tenia com un responsable de comunicació, tot i que quan era aquí ho duia tot el tio Toni i ens facilitava molt la feina, però aquell que tenia l'empresa a Mònaco, en Benito Pérez Barbadillo, que tots els companys d'esports li coneixen i tot això, ell sempre lluitava molt perquè no li diguessin Rafa, perquè la diguéssim Rafael Nadal. Bé, i jo li demanava, Benito, però per què això, què té de dolent? Si tothom le coneix com a Rafa i fins i tot la seva família li diu Rafa. I no, això era com una línia vermella completament i després s'ha anat normalitzant, fins i tot va posar la seva acadèmia en nom de Rafa Nadal, o sigui que...
I ara el documental se dirà Rafa, directament.
Per això te dic, això me va cridar molt l'atenció en el seu moment i ara com que tot s'ha normalitzat un poc més.
Doncs, pendents de l'estrena d'aquest documental, avui permeteu-nos parlar d'una cadena que no és IB3, una plataforma, perquè dediquen aquesta docusèrie de 4 capítols a Rafael Nadal, a veure
ja està
què conta.
Ja s'estrena?
Dia 29 de maig.
29 de maig.
Sí, sí, no queda molt.
Bé, farà una molt bona promoció.
Home, té una factura bona, no, aquest documental. No són bromes. Amb això, fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu nom és Maria Drogué i som de Campos, i el meu moment de tèntol just en el dinat, s'haurà de fer oreto.
3 Ràdio és Dial.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les estafes bancàries més habituals. Segurament els termes de què tractarem avui us resultaran més familiars dits en anglès, però ara us direm quines són les formes corresponents en català. Començam amb la pesca, en anglès phishing. És una estafa en què el delinqüent es fa passar per un banc o una empresa per robar al client les dades credencials o els números de targeta de crèdit. La pesca per correu electrònic és una de les més habituals. La pesca per SMS, en anglès smishing, és la mateixa estafa, però els delinqüents s'adrecen a les víctimes per SMS. Finalment, hi ha la pesca per veu, en anglès phishing, amb què s'intenta enganyar les víctimes telefònicament, amb un programa específic d'ordinador, i les intenten convèncer que els facilitin o els actualitzin les dades personals. Sigui com sigui, sempre han d'estar a l'aguait per evitar qualsevol estafa, sigui virtual o no. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
Portades i pel coratisme aquí a Raquel Agüeros.
Que sàpiguen els oients de Tento, el Margalida.
Ara re.
No, que clar, perquè me va dir aquesta dona era una amiga teva que se van recordar d'una cosa, d'una famosa de fa uns mesos. Que ara mirava
les mesos. Portades i surt Tana Rivera, enamorada del torero Roca Rey.
Bueno, bueno, bueno. Mira,
i clar, jo dic, Tana Rivera, sé qui és perquè tu una vegada es va desconnectar des de Pamplona, des d'un restaurant i, oh sorpresa, hi havia aquesta dona en el mateix restaurant que tu.
Era
en aquell Dylan. Moment.
És, jo havia dit en Saudiet que avui podien xerrar de dues persones, dos reis sense corona, no?
Uh-huh.
I un és, oh sorpresa, el rei emèrit, uh-huh, que continua the show. Ara hi és a Sant Xenxo, però dissabte, ja ho vam comentar aquí la setmana passada, va rebre un premi a París.
Sí.
I, a més,
protagonitza... Un premi literari, recorda'm.
Bé, protagonitza la portada de la revista Hola amb imatges exclusives. I diu així, la emoció del rei Juan Carlos en un dia per a la història. Així com dramàtic, així com se posen els de la revista Hola.
Aquesta fotografia correspon a París el dia que va anar a cercar el premi.
Les imatges exclusives d'un home en París, amb la imatge portada de Joan Carles assegut i de peu les infantes Elena i Cristina i també el seu net Froilán. Un reportatge de 8 pàgines amb bones fotos. Bones fotos, dic bones. O sigui, fetes aposta per publicar a la revista Hola, de l'homenatge que va rebre per part de l'Assemblea Nacional Francesa. Dues qüestions. Per una banda, les paraules de la presidenta del jurat del premi era el premi al llibre polític de l'any 2026. Va dir: en les seves memòries se descriu un home sensible, una vida marcada pels exilis, les separacions i un recorrent sentiment de gran solitud. Per una altra banda, que aquest missatge és un poc com un resum del que ell vol que se vengui d'ell, no? Soy un hombre que ha sufrido mucho, estoy solo... Exactament. I per altra banda...
Però bé, qui té suport de ses filles i
home,
després...
Home, però de ses seves filles hem de xerrar dels outfits, i no per res, sinó perquè Elena anava, la infanta Elena anava amb les sabates de Manolo Blahnik,
que aquestes se van fer famoses per Sexo en Nueva York,
exacte,
no?
Exacte, Manolo no, Blahnik, que és un...
És el broma, però eren set sabates fetitxes de la protagonista.
Exacte, no, i de fet, li va donar molt de bombo a tot el món que ella dugués...
Aquella sèrie?
Sí, les sabates...
Que tornava boeta per una sabata.
De Manolo Blahnik, hem de dir que la sabata mitjana de Manolo Blahnik pot estar de 250 euros, més barates pot ser fins el que te vulguis
gastar.
Fins el que te vulguis gastar, sí. I també duia un petit bosset de Chanel.
Bosseta,
sí. I unes perles al coll. En això s'ha fixat la periodista Marta Martínez Tato. Per què? Perquè tot aquest complement eren els mateixos que va lluir a les noces del ara rei Felip i Letícia Ortiz l'any 2004. Aja. Què vol dir això? Nosaltres quan deim que la roba parla, xerra, ratlla, aquest és un exemple molt clar. La infanta Elena volia comunicar, en aquest cas, que el de París, l'acte de dissabte, era un acte molt important. Le volia donar importància, per això va repetir aquest complement, sí. I tot això, no? I ja en modo xiu-xiu, fixeu-vos bé, la gent que vos agradi les joies, en les arracades de Cristina de Borbón, que pel que entengui d'això... deuen costar un bon potosí. Les arracades, bé, i després un altre rei, també sense corona, perquè el rei Joan Carles encara no li han tornat simbòlicament això. Coretisme total amb una relació incipient, que també duen totes les portades, Xisco, podríem dir que és la del torero Andrés Roca Rey amb Cayetana Rivera Martínez de Irujo, Tana, la filla de Francisco Rivera i Eugenia Martínez de Irujo.
I la teva amiga de restaurant.
La seva amiga de restaurant i a la postre neta de la duquesa d'Alba i de Carmina Ordóñez.
I que recorden que en Roca Rey el van relacionar amb Victoria Federica.
És vera.
Que se parlava de que podien ser més que amics, i en Roca Rey, que és protagonista del documental d'en Albert Serra.
D'en Albert Serra.
Tardes de Glòria.
Tardes de Soledad.
Això. Tardes de Soledad, sí.
Ja està més teoria encara.
No. Qui no hagi mirat aquest Tardes de Soledad, és vera que és un poc fort, perquè te dona una perspectiva molt propera. Hi ha molt de debat entre els taurins sobre aquest documental.
Ah, sí? Per què?
Sí, perquè jo des de fora penso que si tu mires aquest documental, crec que els animalistes que defensen, per exemple, la prohibició dels toros, ho haurien d'anar a veure, perquè els hi reforçaríem molt més les...
Els arguments.
Sí, completament, eh? O sigui, que la gent vagi amb una mirada d'aquestes també està molt bé, i és molt il·lustratiu.
Artístic.
Exacte. I varen tenir l'oportunitat de gravar des de dins, i d'una manera que, com que mai s'havia fet, no? És un documental que varen estar, jo crec que més de 2 anys gravant, eh? O sigui que
sí. Hi ha feina.
Hi ha molta feina. Com deia Xisco, ell va protagonitzar aquesta tarda és de Soledad, però per qui no sàpiga qui és ell, és, des de fa un parell d'anys, el torero més exitós a Espanya i al món també, a tota Llatinoamèrica. Ell és peruà i té doble nacionalitat perquè viu aquí des de fa molt d'anys. Entre els taurinos hi ha també un bon brou sobre això. Per què? Perquè hi ha cert racisme dels més puretes, els que els hi fot...
Un moment, puretes o puristes?
Me valen les dues.
No, perquè en castellà pureta, en segon quin tipus d'argot, significa gent gran, gent d'edat, i purista significa que van a s'essència i a s'arrel.
Jo també ho
demanava per entendre't.
Perdona, idò, puristes... Jo em plegués veure molt la paraula
no.
Pureta com per...
Cadascú té el seu dialecte, no? Però era per entendre-te perquè no sabia què volies dir, estimada.
No, és per això, és en el sentit més, sí, més purista de l'expressió. És ser racisme, en realitat, Xisco, perquè no consenten que un peruà sigui el primer de l'escalafó i no ho sigui un espanyol. No, això és vera. Fins i tot... quan Roca Rey surt a la plaça, quan està fent passes i toreant, molta de gent la pita i molta de gent fa crits de Espanya, 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 o de Viva Espanya. I això és una realitat. És una...
Però aquest jove no té doble nacionalitat,
sí,
dius?
Sí, però... però és cert, vull dir, no se mos pot escapar. Això és una pena, jo crec que és una pena, però és el que passa i crec que cada pic passa més. És vera que ell ja s'està establint com a... ja s'ha consolidat, o podríem dir així, com un dels millors toreros. Entrena molt, sent molt les coses, és molt jove i això la afavoreix i està molt centrat, òbviament, en la seva,
29 anys,
en la seva carrera. Sí. Vaig coincidir a unes noces amb en Roca Rey.
Tu?
Sí. No, ell anava per part del nòvio, jo per part de la nòvia. No. Sí. I va venir amb una altra dona.
Vas aprofitar per saludar-lo?
No, me va fer vergonya. No, se fa això. Està en un moment íntim, no, tampoc, vull dir... Vas de convidat i tu estàs amb les teves amigues, cadascú està amb els seus, no? Aquesta relació, que segurament ja ocupa moltes pàgines, coretes nostres, ella, sobretot, ha naturalitzat...
Moltes pàgines coretes nostres, no, estimada? Les quatre portades d'avui...
És que és això.
O en portada o en finestra inferior parlen... de les relacions amb Natana Rivera, recorda'm, neta de la duquesa d'Alba, i un torero. Què t'agraden a les Albes, toreros?
Sí, no. Bé, neta, filla, reneta, neboda... Sí. Està molt, molt envoltada. N'hi ha més a les portades. Amor, la mare de la periodista, estarà Carbonero. Bé, se la veu molt afectada, pobre. Sí. Ha perdut a la seva mare. I... portada de la revista 10 minutos, per exemple, Sofía, exclusiva, Sofía, infanta Sofía, se divierte con sus amigas en Madrid. La infanta también visitó su antiguo colegio. Bé.
On viu la infanta Sofía?
Era Portugal, però va triar una carrera, vos recordeu que... Sí, exacte. Ara no sé on le tocarà, però jo crec que van donant així com miquetes de...
Va molt normal, clar, vestida, ben que dic.
Va vestida molt senzilla, amb uns jeans i un jersei,
sí,
sense apenes maquillatge, i bé, s'assembla moltíssim a la infanta Cristina. Cada pic s'assembla més, sí, és la més alta, és com la més parescuda. I això jo crec que li fa un poc de ràbia a la Letícia.
Ai.
Ja, sí, sento un poquet dolenta, ¿vale? Sento un poquet dolenta, au, ja està.
Però això ho saps o t'ho inventes?
Ho
intueixes?
Ho intuesc. Perquè tu què li diràs a la teva filla? Pobre hija, eres igual que tu, tia.
Exacte.
Clar, que no tens res contra la infanta Cristina, però és tot el brou que varen tenir. És una...
Però no s'assembla a la seva cosina, que sí que és filla de
Cristina. No s'assembla a la seva tia. S'assembla a la seva tia. S'assembla a la tia Cristina.
Percepció teva, va.
Sí. És una percepció meva que, per favor, vos deman que vos fixeu a partir d'ara, perquè és vera que quan més creix s'assembla molt més.
Perquè quan més surt, més cristinatge.
Sí, cristinatge a tope. a tope. És una cosa ben terrible. I què més vos puc contar? Ah, sí, bueno, lo de... No puc amb aquest tema ja... No sé si ficar aquest brouet dins a contracor, perquè ja me sembla que ja van com els famosos, no?, que volen sortir per tot. Estic xerrant, per exemple, d'en Donald Trump. No sé, Corets, ara s'ha ficat en el papa de Roma.
El papa, que el papa, m'ha fet molta gràcia, també va fer declaracions a l'avió. Sí. Que ara s'ha posat...
Me vaig recordar de tu.
Tot la dia fa... intervencions i declaracions sí. i errades de premsa dins un avió, el
és
papa
habitual,
també ho va
fer. És habitual.
Sí, sí, però no crec que sigui l'espai, que era que Pantura el papa anava a un viatge oficial a qualsevol cosa.
Bueno, és el moment en què, perquè viatjam amb els periodistes que cobreixen els seus viatges oficials, ara crec que està a Argèlia, crec, perdó, i jo crec que és el lloc més... fàcil, diguéssim així, per...
Més coret.
No molt coret, és que perquè els tiros de càmera i tot això són horribles, i per això són més not of the record, però sí com converses
i que se sent molt malament.
Per això.
Molt malament.
Perquè, sí, són com declaracions a mitges, no?, que diríem. No són declaracions tan institucionals.
Que és lògic.
Però és vera que cada pic l'esplea més.
I s'imatge també dolenta, que també és lògic.
Sí, clar que sí. Bé, en Donald Trump, que se
però
va...
Però recordem d'on ve tot, també, que en Trump va fer com aquella postaleta...
Ai, com un Crist.
Que ell apareix allà com si fos Déu. I després diu, no volia ser Déu, volia ser un metge.
Un metge de la Creu Roja.
Sí, no sé què va dir.
I volant soldats i paracaidistes i bé.
Però llavors ho va retirar.
Sí, ho va retirar. No és molt habitual que en Donald Trump se retracti de les seves coses, però fins i tot ara està enfrontat amb en Giorgia Meloni.
Sí, que per... Amona Meloni ha sortit a
defensar el papa. Fins i tot avui a Itàlia, el que aquí seria el Congrés, l'oposició de Meloni l'ha donat suport a Meloni per dir-li a Trump, escolta,
fins aquí.
Fins aquí hem arribat, no? Que això seria una cosa bastant impensable aquí a Espanya, per exemple, que un líder de l'oposició, en aquest sentit, demostrés públicament, no? O sigui
no
que...
No sé, hi ha coses i coses.
Sí, no, això és així. Això és així.
Situació, però bé, sí, Déu-n'hi-do, és un bon trull amb en Trump i també que ara hagi tingut conflicte amb el papa, que ja era allò que faltava, no?
Amb el papa... Mira, ara estan, per exemple, Guillermo i Màxima d'Holanda als Estats Units, de viatge oficial, i ahir, per exemple, na Màxima d'Holanda no va voler posar al costat d'en Donald Trump i va posar en el seu homo, saps que de vegades per protocol, bé, s'ho va inventar un poquet i en Trump, que sempre fa aquest signe de...
En s'ha dit premunt
òbviament el rei dels Països Baixos no ho va voler fer o sigui que jo crec que ja s'estan tots un poquet canviant les posicions en el sentit de dir-li, escolta, no ets el rei del món. No ho ets, i si t'ho sents així, bé, les coses segurament no aniran al ritme d'en Trump. És un home que xerra tant, té tantes declaracions per
fa tant,
i tot va canviar ràpid que de vegades...
I com que te fa 5 rodades de premsa en un dia, sí, és cert, que de fet és una estratègia que ho diuen, de generar moltíssima informació perquè arriba un moment
per
que
generar
ja
desinformació.
Ja no sap què diu, ni què passa, ni què.
No, que quan fas es fa check de lo que ha dit a les 8 de matí, ja... Hauria hagut de desmentir 70 coses més i que t'arriba un moment que aquesta espècie com a d'allau de mitges veritats o de contar històries de la seva manera i mesclant informació falsa amb informació correcta, més una altra que és totalment tergiversada, arriba un moment que se fa molt complicat, sobretot per als periodistes nord-americans, poder fer la seva feina.
Però això està molt bé i amb això a cap que la gent més jove miri per tenir un poc més ordenades les coses als informatius, no? Per exemple, de la tele o de la ràdio. De la nostra, òbviament, no? Però de la que vulguin. Que no sigui... Que...
Millor ser divetres.
Sí, que, això és el primer. Però que no se deixen tan dur per les xarxes socials i pels xascarrillos i per coses que no van bé, no? Crec que necessitem un poc d'ordre en tota la informació per enterar-nos bé o al manco fer-nos una idea del que està passant.
Raquel Botera.
Perdona, Maria, sí. Que s'informin a Ivetres, l'equip d'Anna Maria Antònia Suau, l'informatiu Matí, una gran pujada, que avui s'ha publicat les dades de GM, 20.000 oients diaris.
Moltes felicitats.
Si han d'escoltar qualcú, que escoltin Anna Suau i el seu equip, que ell els hi contarà tot, d'en Trump, d'Europa i de
tot, del
around,
món.
Around the world.
Què he de dir, Raquel, moltes gràcies. Ara hem de xerrar d'un poquet de poesia d'un festival que fan a Vilafranca. Quedes?
Sí.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i ara vos hem d'explicar que comença el Compte Enrere a Sant Jordi i aquest cap de setmana Vilafranca celebra la seva segona marató poètica.
Somnis de Vilafranca, on el cel és més blau, brots de sa mateixa branca, mantell de nebarbre santa i una loreta de sembrat verd.
De la terra a l'infinit a través de la paraula és el lema d'aquesta segona marató poètica de Vilafranca de Bonany. Erotisme, per una banda, vida, existència i transcendència, per una altra, i en darrer terme, compromís, llengua, terra i natura. Són els tres eixos en torn dels quals versarà aquesta marató poètica i poetes i poetesses com Vial Mesquida, Antoni Vidal Ferrando, Àngel Terrón, Àngels Cardona i cantants com Tomeu Penya, que recitarà Guillem de Fac. Dues jornades carregades de versos als restaurants, al restaurant d'Elis, aquest cap de setmana a Vilafranca de Bonany.
I nosaltres en volem parlar amb Maria Estelric, que és una de les organitzadores d'aquesta marató poètica. Maria, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu, Maria. Com l'organitzeu en aquestes jornades tan poètiques aquest cap de setmana a Vilafranca?
Mira, l'organitzam en una hora baixa, divendres, hora baixa, dia 17, que comencem amb erotisme. I després hi ha una segona sessió dissabte de matí, que és compromís de terra, de llengua, d'ecologia, i dissabte a la baixa tractem el tema d'existència, i el vespre ja hi ha la cloenda.
I així mateix tindreu per tots els gustos de poesia. Maria, sí, a tu t'agrada molt la poesia?
Sí, m'agrada. M'ha agradat sempre. Ven del món de la docència i a més d'agradar-me, vull que fer que agradi en els altres, vull que fer que agradi a la gent del carrer, en els joves, en els infants, i aquesta és una dèria meva.
Per tant, per això vareu decidir també fer aquestes jornades, aquesta marató poètica a Vilafranca de Bonany.
Sí, i fer les públiques, perquè és un accés gratuït, que hi pot entrar tothom, sense reserva. Esperem que hi hagi lloc en el pati jardí de restaurant d'Elis, però bé, està obert a tothom.
Sí, esperen que hi acabeu tots per recitar, per conèixer també poesia. I, clar, ara no sé si te poso un compromís, però quins poetes t'agraden a tu, Maria, especialment?
Sí, no t'ho diré. És que m'agraden els temes. M'agraden el compromís, m'agrada el tema de la llengua, m'estira moltíssim, l'ecologia també, però l'erotisme... És allò que també, mentre vivim, el tenim present. I després, quan ens feim majors, l'assistència també la tenim molt en compte. Vull dir, és que m'interessen els tres temes. Vaig pensar, l'any passat ja amb en Jordi Rosselló, sí, jo li vaig fer aquesta proposta. Què t'apareix, Jordi, si diversificam aquesta marató amb aquesta temàtica a tres punts, a tres vies? Perquè els poetes s'hi trobin a gust, perquè el públic sàpiga que va escoltar i bé, i que ja saben que van escoltar Pomes a Manco, ja saben de quina temàtica se tractarà.
Clar, fins aquesta segona edició, Maria, això vol dir que aquesta primera va anar bé, de fet hi havia una gentada en aquella primera trobada, no sé si va ser per tu una sorpresa veure que tantes persones se congregaven a Vilafranca de Bonany durant dos dies per poder escoltar i parlar de poesia.
Sí, d'entrada va ser un poc sorpresa, però amb aquella cartellera que teníem, amb aquell cartell tan intens, tan potent, també m'ho esperava. Vull dir, no és que me venguin molt de nou. I enguany repetim una altra vegada, perquè, mireu, els mateixos poetes, quan els convidàvem, deien, sí, gràcies, perquè el que prepareu a Vilafranca és una cosa guapa, gràcies per organitzar-ho, gràcies per posar-ho al davant, perquè sabeu que pràcticament no hi ha apartat econòmic, vull dir, ni els cobren ni els poetes, ni els ratxotes, ni nosaltres, vull dir, tot se fa un voluntariat que l'Ajuntament patrocina, l'Ajuntament convida a sopar en els poetes, en els ratxotes, i poca cosa més, vull dir, és un muntatge en poca economia.
Uh-huh. Idò, Maria, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Convidam a tothom que vulgui anar a Vilafranca de Bonany en aquesta marató poètica. Aquests dos dies, dia de 7 i dia de 8 d'abril, al poble de Vilafranca, poden consultar tota la programació. I enhorabona a l'Ajuntament, Maria, tu i en Jordi, tothom per organitzar-ho. I tots els poetes que hi participen, que són molts.
Són molts. Farem Sant Alcover, Joan Alcover i Blai Bonet.
Sí?
I que verem Vilacanta cantant la Balanguera. La nostra coral, que hi haurà una pantalla grossa, gegant, en sa lletra, amb el poema de la Balanguera, perquè tothom s'hi sumi.
Ben fet. I doncs, gràcies, Maria. Una ferrada.
Gràcies.
La segona de marató poètica de Vilafranca de Bonany. Raquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Tu sí que ets poesia.
No. Poesia eres tu, no.
T'esperem la setmana que ve.
Per suposar.
Gràcies, ara tornem.